9 i 20 minuts, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. Avui és dimarts i, per tant, tenim amb nosaltres els representants dels partits polítics al ple de Sant Cugat per parlar dels diversos temes que es van tractar ahir al ple municipal. Tenim amb nosaltres Jordi Puigneró, de Convergència i Unió, Jordi Carreras, del Partit Popular, Joan Calderón, d'Iniciativa, i Guim Pros, de la CUP. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Ahir vam tractar més d'una vintena de punts en el ple municipal, però em volia destacar un de molt concret, el de les ordenances fiscals, allò que els santcugatencs hauran de pagar a l'Ajuntament, i sobretot volia destacar el tema de les bonificacions de l'impost de béns immobles, l'IBI, que recolliran per primera vegada criteris de renda. Les ordenances fiscals de l'any vinent, aprovades, com dèiem, aquest dilluns al ple, establiran que el valor cadastral de l'habitatge i els ingressos anuals de les famílies nombroses determinaran les bonificacions de l'IBI. Aquestes ordenances fiscals també recullen una bonificació del 50% en la taxa de residus als comerciants afectats per obres de més de 3 mesos de durada, una reivindicació del PSC, i les ordenances també recullen una nova taxa pel cost i manteniment del servei de clavegueram, una taxa que s'inclourà en el rebut de l'aigua i que tindrà un cost mitjà de 17 euros al trimestre. Els demanaria una valoració inicial d'aquestes ordenances. Sé que es van votar diversos punts per bloc perquè cadascun dels partits pogués expressar millor quina era la seva opinió sobre aquestes ordenances. Els demanaria unes intervencions molt breus i, sobretot, el més didàctiques possibles perquè tothom que ens està escoltant pugui entendre què és l'IBI, què són les ordenances fiscals i fer-ho el menys pesat possible. Sí, comencem per ordre de major a menor representació i després obrirem un torn de debat. Jordi Puigneró, de Convergència.
Bé, molt bon dia. A veure, en primer lloc, primer agrair, doncs, evidentment, que la resta de partits ahir van donar suport en algunes parts de les ordenances i, per tant, crec que en aquests moments, doncs, que els polítics ens posem d'acord amb temes importants com és quants diners i com hem d'ingressar els diners, perquè al final estem parlant de les taxes que pagaran els impostos que pagaran els ciutadans, doncs crec que és interessant. Malauradament no vam poder arribar, doncs, a un acord més ampli, que ens hauria agradat també a nosaltres, però en tot cas crec que és positiva una mica la feina feta respecte a les ordenances d'aquest any, que són unes ordenances continuistes respecte a les d'altres anys, en el sentit de que baixem el tipus impositiu, tot i que es manté per un efecte del cadastre, doncs, un increment del 5% de mitjana en els IBIs dels ciutadans de Sant Cugat. Apliquem també criteris de bonificacions, aplicant per primera vegada el tema de la renda com un element a tenir en compte a l'hora d'aplicar les bonificacions. Crec que això és important, tenim molt en compte també, doncs, el que són les famílies nombroses i, per tant, el que suposa de gasto per una família nombrosa, i per tant se li apliquen també en aquests casos, doncs, bonificacions concretes. I després també una bonificació, en aquest cas, interessant, que m'agradaria destacar, que és la que fem als comerciants quan tinguin obres, diguéssim, doncs, al davant del seu comerç, i per tant estiguin plenament afectats per obres, que és una bonificació del 50% de la taxa de residus, perquè creiem que en moments de crisi econòmica, home, ja és fotut, doncs, tenir l'estació que tenim, que si a més, doncs, tens una obra davant i has de continuar pagant la taxa, doncs, al 100%, doncs, semblava que era interessant poder bonificar el 50%. I, per tant, una mica he volgut fer un resum molt ràpidament del que pot haver sigut aquestes ordenances.
Partit Popular?
Sí, miri, jo, sentint el senyor Puigneró, penso que estem veient una realitat totalment distinta, diferent, o sigui, no sé què estem parlant, no? Vull dir, la veritat, o sigui, aquí dir que això estem seguint una continuïtat realment és sorprenent, no? Per un costat, el que està fent, en definitiva, l'equip de govern, sense explicar-ho a la ciutadania, és carregar una bona part del pes de la crisi sobre la ciutadania d'una manera directa, sense explicar on pensa retallar els gastos, no? Ni què pensa fer, ni què és el que podria retallar,
no fa. Debat, ja ho farem, això?
Ja ho farem, sí, però de moment vostès, si jo estic dient que vostès el primer que estan fent és carregar la ciutadania. Com l'estan carregant? Amb l'impost de clavegueram, per una banda, que no existia i ara existirà, amb la qual els ciutadans pagaran més, amb la pujada de l'IBI, que estan pujant a l'IBI quan el podrien baixar, a pesar dels números que va fer el senyor Brugaroles, que va ser una cosa realment com allò dels contes del gran capitán, que inclús els de lletres ens donem compte que ens està amagant l'ou, com es podria dir, i després les famílies numeroses tenien unes bonificacions clares abans, que eren insuficients, doncs ara ja no les tindran. És a dir, que la majoria de les famílies numeroses no sabem en quin número exacte, perquè haurà agafat els números, però la majoria de les famílies numeroses queden excloses de la bonificació de l'IBI. És a dir, que per un costat els hi pugen a l'IBI i per altre els escloven. No em digui que no, perquè això són números del que diu l'ordenança fiscal.
Aquesta primera ronda i després.
Qualsevol família numerosa, no entrarem en la tarificació exacta, però qualsevol família numerosa que tingui una casa a un valor superior a 300.000 euros o una renta inferior de 12.000 o de 18.000, tindrà que pagar a l'IBI com el resta. És a dir, no es considera la situació d'esforç i hauria que veure que s'inclou a les famílies numeroses, però a Sant Cugat hi ha 2.100 i pico, o quasi 2.200, si no recordo malament, que són 11.000 persones. No? L'esforç personal que fan les famílies numeroses per treure els fills endavant o per cuidar els discapacitats que tenen el seu càrrec, que entra dintre de la consideració de famílies numeroses, o les famílies monoparentals, l'esforç que suposa que una sola persona tregui endavant els fills, tot això no es valora, simplement es posa la tarificació de la renta i es tira endavant. Bueno, doncs jo la veritat és que crec que ahir això unit a l'altra iniciativa, que no sé si em parlarà de la moció per ficar tot Sant Cugat en una associació independentista arrastrant a tots els ciutadans de Sant Cugat en aquest tema, doncs realment va ser un dia, és dels plens més lamentables que he vist jo fins ara, no? O el més.
Ferran Villa, senyor del PSC, que s'ha incorporat, molt bon dia.
Hola, molt bé.
Sobre les ordenances fiscals, demanem una primera valoració general sobre quin balanç en fan. Respiri, respiri. No, estava...
No, ja que, va. Això és com tot, depèn com tu miris. L'ampolla plena o buida, jo crec que l'ampolla està ni plena ni buida, està mitja. Jo crec que quan sents el company del Partit Popular, un pensa, home, hem fet avanços positius, per tant, si el senyor del Partit Popular creu que el tema de les famílies nombroses, etc., no s'ha tractat bé, és que l'hem lligat a la renda i per tant hem actuat pel principi de progressisme en els impostos. Per tant, ha estat un aspecte positiu en aquest sentit. El nostre grup va presentar una sèrie d'esmenes, algunes que van resultar acceptades i altres que s'han vist es veuran recopilades, entenc, dintre de principis polítics en els pressupostos. Nosaltres vam donar suport a algunes, vam votar en contra d'altres i ens vam abstenir en altres, vam fer un vot diferenciat, vam intentar carregar de responsabilitat la nostra actitud, igual que la de la resta de grups, ha estat un treball intens. Nosaltres considerem que aquest és un primer capítol, continua amb els pressupostos municipals, i amb els pressupostos municipals veurem si la capacitat d'entesa del govern és aquesta o simplement són paraules. Com vostès poden entendre, en un govern de majoria absoluta de Convergència i Unió, ni Convergència i Unió ni la resta dels partits segurament tenim una necessitat allò imperiosa d'arribar a acords. Ara, la ciutadania demana responsabilitat, demana serietat i demana que ens hi posem. I tots ens hi hem posat. I això és una cosa que crec que cal ressaltar. Hem arribat a acords, però també a desacords importants. Ahir la majoria de grups, en alguns casos, per exemple la taxa de clavegram, van votar en contra. Van votar en contra perquè no es va fer allò que dèiem de lligar-ho a renda, per exemple, que és difícil, o per exemple que no van haver-hi uns mínims exempts de ciutadania, que seria el perfil d'un pis amb pensionistes, per exemple. Entenem que hi ha també una moció que van presentar els companys d'iniciativa i que van donar suport tots, que és la de la tarifació social, que és el quid de la qüestió. Segurament el company del Partit Popular, pel que has dit, no estem en això, però en tot cas és lligar els impostos a la renda. Que el senyor Botín, si visqués a Sant Cugat i tingués família nombrosa, bé, hauria de pagar-ho tot, i aquelles persones que són família nombroses però que no tenen un nivell de renda alt perquè s'ha de dividir entre els membres de la seva casa, doncs no. Aquest és el principi, igual que en qualsevol altra situació. I per tant, veiem mig plena l'ampolla, continuarem treballant i el govern té a la seva taulada la pedra dels pressupostos, no?
Iniciativa, Joan Calderón.
Bé, en primer lloc, des d'Iniciativa valorem molt positivament tot el procés engegat de diàleg amb l'equip de govern i l'àrea d'economia. Des d'aquí vull, sobretot, felicitar en Carles Brugueroles i la Eva Borràs, que és la seva tècnica, que són els qui han liderat això i ens han convidat a tots els partits a dir la nostra i a escoltar-nos i intentar arribar a acords i, com deia el Ferran, a desacords. Valorar molt positivament les bonificacions a famílies nombroses tal com han quedat, amb criteris de renda i valor cadastral de l'habitatge. I jo crec que ho apuntava el Ferran, no? A part de ser una reivindicació històrica dels grups d'esquerres del ple, El Ferran ha posat un exemple bastant clar. Fins ara el senyor Botín tenia la mateixa bonificació que una família que viu a Sant Cugat i ho passa malament perquè no té ingressos. Per tant, a partir d'ara, el senyor Botín tindrà menys bonificació. No oblidem que continuen havent-hi bonificacions a les famílies nombroses, perquè la llei així ho marca, que s'han de fer bonificacions a famílies nombroses en el IBI, però tindrà una menor bonificació que una persona que té menys ingressos o que el valor cadastral del seu habitatge és menor. En qualsevol cas, Iniciativa tenia una posició clara amb el tema de l'IBI i el tipus impositiu. Nosaltres volíem mantenir el tipus impositiu per tenir més ingressos en aquest cas, i enteníem que era el moment de mantenir-ho, perquè per fer política, per fer polítiques socials, per fer polítiques d'ocupació, per fer polítiques en general a l'Ajuntament de Sant Cugat, calen ingressos. Si disminuïm el capítol d'ingressos de l'Ajuntament, no es poden fer polítiques. Ho dic perquè, per exemple, el grup popular proposava una baixada del tipus impositiu, que això hagués anat directament a minvar les arques de l'Ajuntament de Sant Cugat. En qualsevol cas, i una valoració política ja per acabar, Iniciativa no va donar un sí global o una abstenció global a les ordenances fiscals, perquè entenem que ens faltava la part important de què fem aquests ingressos. Si aquests ingressos han de servir per fer més, per mantenir les polítiques socials, les polítiques d'ocupació, per incloure tarifació social, etc, etc, nosaltres haguéssim donat suport. Però a dia d'avui no teníem un marc clar ni un paper sobre la taula de com anirà aquest pressupost municipal. Sabem el mateix que sabeu vosaltres, la premsa, perquè ens hem enterat per la premsa del marc general del pressupost. Llavors, nosaltres estem esperant que se'ns presentin els números i les línies mestres de per on anirà el pressupost.
CUP, Guimprós?
Sí.
Ja sé que s'han dit moltes coses, sí, però...
D'entrada, una mica seguint la línia del que han dit el Ferran, el Joan, felicitar-nos tots plegats per segurament... Bueno, el que és evident que és una bona predisposició de l'equip de govern a l'hora de parlar i negociar les ordenances, centrar-ho evidentment en la figura del Carles i la Eva. Com a CUP ha sigut és la nostra primera, ho va comentar l'Ignasi ahir en el ple, és la nostra primera experiència a l'hora d'abordar aquest tema, i jo crec que és important, a l'hora de parlar de gremis, és important perquè quan entres o quan et convoquen a un seguit de reunions com aquestes, és important sortir amb la sensació de que no has perdut el temps. Nosaltres, durant tot el procés, hem tingut la sensació de que no l'hem perdut, per tant, és una cosa que volem agrair. Les nostres al·legacions a les ordenances anaven, així per parlar en genèric, anaven molt en el sentit del que ha comentat el Ferran. Anaven en la línia clara de qui més té, més paga, i qui menys té, doncs, menys paga i més ha de rebre, i més ajuts ha de rebre. A partir d'aquest principi, que jo crec que es pot aplicar a la immensa majoria de les ordenances, és evident que en moltes no se'ns va acceptar, i en algunes sí, a mitges, però bé, en algunes sí. Per tant, aquelles en les quals nosaltres considerem que més o menys hi havia part del que nosaltres plantejàvem, vam votar a favor, has posat l'exemple clar, el de les famílies i l'impost, les famílies nombroses, en algunes altres ens vam abstenir, en aquelles en les que realment vam notar que sobretot per motius polítics i d'ideologia, que és evident que cadascú té la seva, aquí, vull dir, no, tampoc és qüestió de... Doncs en aquestes, en aquest cas, vam donar el nostre vot contrari. Però bé, jo crec que es va marcar un camí que és d'agrair que la bona predisposició segueixi de cara als pressupostos. I jo crec que el que sí que és veritat és el que comentava el Joan, que és important, en tot cas, que jo crec que és important que haguéssim sabut o haver parlat entre tots una mica què es fa aquí, quina idea hi ha dels pressupostos a l'hora de parlar d'ordenances. Però bé,
algun positiu. Element més, si volen una altra ronda i passarem a un altre tema, perquè no. Tota la informació també és a la web, per tant, qui vulgui seguir-la més...
Jo no faré com el company del Partit Popular, que aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid, doncs aprofito i parlo d'altres mocions, no? En tot cas, si dic que jo crec que, tenint en compte que el Partit Popular ens demana que baixem impostos i les esquerres que els pugem, el que fa referència a l'IBI, segurament vol dir que l'hem encertat, perquè Convergència i Unió, doncs, si una cosa ens caracteritzem és que som un partit centrat, moderat, i per tant intentem fer, doncs, les coses amb seny, com crec que són la majoria de catalans. En tot cas, En tot cas, dic que són unes bones ordenances. Crec que, abans ho he dit, jo agrair la feina que ha fet l'oposició, però clar, veient el senyor del Partit Popular, em sembla que amb el Partit Popular difícilment durant aquest mandat podrem arribar a qualsevol tipus d'acord, ni amb temes, diguéssim, no tan ideològics, perquè veig que té una postura molt, molt beligerant respecte al govern. En tot cas, agrair-los i a la resta de partits que han tingut una actitud positiva de cara doncs, a desenvolupar aquestes ordenances. Crec que la ciutadania demana això en aquests moments, i per tant, doncs, bé, només jo crec que ens podem felicitar pel resultat que aquestes ordenances són prou bones i prou equilibrades.
Jo des de l'agost estic d'acord amb vostè, senyor Puigneró. Estic d'acord. És a dir, difícilment podrem arribar a cap acord. És a dir, aquí és evident que, miri, jo tinc un gran respecte per les opinions de tots i jo he de felicitar molt especialment els senyors de la CUP, que són els que els estan marcant a vostès la política últimament.
Tant de bo tinguessis raó.
Ahir hasta vostès mateixos es van quedar sorpresos, segons el seu va parlar el senyor Bea, que els haguessin acceptat el tema de les famílies numeroses. Jo no sé qui m'estan enganyant per alguna banda, deia el senyor Bea, no? Perquè no m'ho puc creure que m'hagin acceptat això.
No, però no ho van acceptar, certament
ho van acceptar, no? Bueno. Llavors, és que aquí en el tema de les... Vostè s'ha encarregat una qüestió que era fonamental per moltes famílies, que l'esquerra ho veu d'una manera que jo puc entendre com és així, però que no converteixo i crec que s'equivoquen. S'equivoquen i potser algun dia es donaran compte per lo següent. És a dir, vostès aquí el que valoren solament és el nivell... Dos coses. Una, diuen, no, el que té més que rebi menys favors. Aquí no es tracta de rebre menys favors, es tracta de que s'ha de pagar més impost i no està justificat en aquest cas. En altres casos sí, en aquest cas no està justificat que es pagui més, perquè el tenir una casa de 300.000 euros, per exemple, no suposa tenir una gran...
Sí, de valor cadastral, no, però dic perquè no faci trampes.
Valor cadastral, sí, vale.
Perquè, clar, això deu ser una casa d'un milió d'euros, com a mínim.
Vale, com vostè vulgui. Però aquí el que no es valora, el que no es té en compte, aquí s'apliquen en el cas de les famílies solament criteris de tipus econòmic, el que no es valora és l'esforç que fan els pares o que fan els que es cuiden de persones discapacitades, l'esforç personal, el cost humà que té això. Això té un cost humà molt, molt fort. I jo ho sé perquè jo tinc una família numerosa, o sigui que no ho dic per duvido, sinó que ho he viscut, no? I això és així. Llavors, l'aportació que les famílies numeroses fan a la societat de formar en els fills i de formar-los com a ciutadans que després contribuiran a la societat en general és molt important. Quan cau la natalitat, quan baixen els fills, quan no hi ha, es produeixen problemes socials evidents, tota la necessitat que tenim ara d'immigració, en una bona part, és per la baixa de natalitat que hem tingut durant molts anys. És a dir, que això és així. Això és raonable, es pot discutir, però no es pot dir que sigui just que se'ls ajudi, ni molt menys, al contrari. I si un coneix les famílies numeroses, l'esforç que fan, ho
entenc. Queda clar, la CUP ha volgut també tenir un torn de paraula, després PSC, Iniciativa, i tancarem aquest tema, sobre si marquen l'agenda o no marquen l'agenda de Sant Cugat.
No. No, però jo crec que el Jordi en aquest cas fa trampes, perquè no estem qüestionant el paper que fan les famílies nombroses i l'esforç que fan per tirar endavant. El que s'està plantejant és que la capacitat de renda que tenen vagi en benefici de la col·lectivitat, i això és el que s'està plantejant. O sigui, és evident que les famílies nombroses, si tenen persones discapacitades...
Però jo dic que això és insuficient, perquè no. Això és un criteri merament econòmic, és insuficient, crec.
No, però és que el criteri merament econòmic és molt important, tenint en compte els temps que corren.
Sí, però és insuficient. En aquest cas és insuficient.
PSC, Iniciativa, i canviem de tema.
Jo no ho entra massa, però jo crec que el company del Partit Popular està fent un exercici molt bo de traslladar el debat a una altra cosa. Tots aquells que hem donat suport a que hi hagi una vinculació de la reducció de l'IBI a la renda de les famílies nombroses no estem dient que s'ha de treure. Recordar, perquè ho obvia, i vostè ho ha dit, o algú ho ha dit, hi ha una llei que marca un mínim, que és un percentatge, per exemple, un 50% en serveis educatius, que això no es toca, bàsicament perquè no es pot tocar. Bàsicament perquè
si no es tocaria,
Això vostè no ho sap, és una llei, les lleis, i si el que vostè vol fer alguna cosa, doncs digue-li al senyor Rajoy, si vol, que canviï la llei de famílies nombroses i la deixi de desvincular a la renda. Nosaltres estarem en desacord. Jo crec que no s'hi valen fer trampes com vostè està fent.
Iniciativa,
res, només aclarir que es tracta d'introduir criteris de redistribució de la riquesa fins i tot també a les famílies nombroses, i barrejar altres coses jo crec que no té sentit.
Voldria parlar del discurs que va fer ahir Rajoy abans que avui sigui proclamat president. Canviem l'àmbit totalment de la tertúlia. Deixo diversos ítems sobre la taula que el futur president va explicar en aquest discurs. Té previst aprimar l'administració, però no va concretar encara com i per on farà passar les tisores. Vol actualitzar les pensions amb l'IPC, suprimirà les prejubilacions però manté els 67 anys d'edat de jubilació, vol eliminar els ponts i planteja un batxillerat de 3 anys amb ensenyament trilingüe en el cas de Catalunya, el que suposaria un adeu a la immersió lingüística. Els demano una intervenció inicial i si després volen podem tractar aquests diversos punts que ha deixat sobre la taula. Jordi Puigneró, comencem per l'ordre de més a menys.
A veure,
encara no sabem què votarà Convergència i Unió, per cert.
A veure, jo, el president d'Espanya, el que serà futur president d'Espanya, doncs, a veure, els discursos al final s'han de veure amb fets, eh? I ja s'han dit moltes vegades coses, s'han fet grans discursos, no? Com el jo apoyaré l'estatut, que tal, i després res de res, no? Per tant, home, li farem un vot de confiança al senyor Rajoy, però en tot cas, jo no em vull creure de res del que diguem, si és una investidura, perquè després s'acaba demostrant que en molts casos no es compleix. Jo l'únic que espero i demano és que respecte a Catalunya, doncs, sigui just, sigui just, perquè no ha estat així en els darrers 30 anys de democràcia. Just, no s'ha estat just, sobretot econòmicament, amb Catalunya. Crec que ha arribat l'hora de que se solucioni d'una vegada per totes el greu, anava a dir espoli, però el greu dèficit fiscal que pateix Catalunya amb l'Estat, i si això no s'arregla, doncs els catalans no ho tindrem gens fàcil amb aquest govern del Partit Popular.
Partit Popular?
Sí, mira, jo estic convençut de que pels interessos i els legítims drets de Catalunya serà positiu el govern del Partit Popular. Estic convençut, ho vull creure, i s'ha de veure, s'haurà de veure amb els fets. El que es comparteixo amb el senyor Puigneró, com hem dit a la campanya, certament és que s'ha de donar una solució còmoda, per dir-ho així, a Catalunya, que Catalunya és bo que sigui solidària amb la resta d'Espanya, però amb el límit de la justícia, no? I és bo que sigui solidària perquè després tot això redunda en el benefici de la pròpia Catalunya en quant a generació de riquesa, en quant a dinamisme, en quant hem d'intentar posar-nos al capdavant de l'economia espanyola i ser els que anem per davant. I això serà bo per tota Catalunya, millor que la política d'enfrontament, de separança i tal. Però estem parlant de desitjos, ara veurem, estic convençut que veurem les realitats també, no?
PSC?
A veure, jo crec que el discurs potser l'haurem de veure més endavant. No és que sigui un discurs del senyor Rajoy en aquests dies del Partit Popular, allò que se sàpiga cap on van, bàsicament no se sap si puja o baixa l'escala, en qualsevol cas, però no, hi ha conceptes que són preocupants quan parlem de primar l'administració. També n'ha parlat Convergència i Unió durant totes aquestes èpoques de retallades. Quan estem dient aprimar l'administració, vol dir acomiadar personal, que la majoria de la gent són mestres, Mossos d'Esquadra o policia en aquest cas, o altres persones dels serveis públics. Això vol dir reduir serveis. Jo crec que és important en algun cas. I destacable que es parli d'educació en la investidura del senyor Rajoy quan aquesta és una competència de les comunitats autònomes, i el fet de decidir el trilingüe, bilingüe o unilingüe, això s'ha de decidir en l'administració competent, que és Catalunya. Nosaltres, com sabeu, tenim una llei d'educació que està recorreguda per Partit Popular. Jo li demanaria que retiressin aquest recurs una vegada més. I, home, el 2012 s'ha de negociar el nou finançament de Catalunya. El nou finançament de Catalunya l'ha de negociar el govern de Catalunya, per tant, el govern del senyor Mas, i per tant, el que una cosa és anticomú, els demanem un front comú de la majoria de partits que volien entrar en aquest front per negociar un nou i millor finançament de Catalunya amb el Partit Popular, amb el govern del senyor Rajoy.
Iniciativa.
Bé, el discurs del senyor Rajoy ahir era molt semblant al discurs del senyor Mas, l'única diferència és que era en castellà. Era un discurs amb unes mesures de retallades generalitzades a l'administració, un discurs el dictat dels mercats, el dictat del que diu la Unió Europea de Merkel i Sarkozy, un discurs doncs, que preocupa des de la sensibilitat d'Iniciativa perquè pot significar una retallada de drets importants a la ciutadania. Van haver-hi coses que ens van preocupar, el compromís d'una reforma laboral que pot afectar els treballadors i treballadores de l'Estat, una reforma laboral que vol fer un gir de cargol més al que ja es va aprovar fa poc i s'ha demostrat que no funciona, que ara hi ha més atur que mai i aquesta reforma laboral no funciona per res. Un president d'Espanya, un futur president d'Espanya amb zero sensibilitat territorial, en tota la sessió no va anomenar ni Catalunya o Euskadi en tota la sessió, quan jo crec que són dos peces claus per entendre la cohesió territorial de l'Estat. Un govern pronuclear, un govern que va deixar clar que no tancarà cap central nuclear i que en aquest cas el representant del PSOE li demanava que les tanqués quan el seu representant havia estat en un govern que havia allargat la vida de les centrals nuclears, curiós, i un govern que pensa que el medi ambient és el paisatge. I així ho va dir el senyor Rajoy. El medi ambient és mantenir el paisatge de bucòlic i rural que tenen certes parts d'Espanya. Jo crec que no anem bé. No anem bé i jo crec que el govern d'Espanya haurà d'estudiar què és el medi ambient. Per últim, jo crec que és una legislatura que comença molt malament amb el no reconeixement d'un grup parlamentari com és el de Mallur, amb el nou context que hi ha a Euskadi, i entenem que, bueno, que no anem bé i que s'esperen 4 anys difícils.
Gimpros, de la CUP.
Sí, de fet, és que, clar, ja s'ha dit.
Sí, és el que té a ser l'últim, ja ho sé. Sí.
En tot cas,
sap greu.
Mira, us centrem una mica segurament a nivell... Jo crec que és un personatge que, amb l'excusa de que sembla una persona propera, planera i tot plegat, i sembla que no tingui ideologia, et va clavar missatges que la gent no analitza, però que a l'hora de la veritat tenen un calat profund, que van molt amb la línia del que comentava el Joan. I aprofitant-se de que la situació està com està, doncs jo crec que si hem de fer cas del que lo poc que han dit durant la campanya i que els ha servit per tenir majoria absoluta, tot i lo poc que han dit, i el que va deixant ahir, jo crec que viurem temps de mesures de dreta pura i dura que faran que estiguem que hem d'estar a la guaita a l'hora de... Des de l'esquerra hem de ser capaços de plantejar alternatives i que la gent vegi que realment són viables. I, per no repetir, una mica intentar desmitificar la figura del personatge aquest que fa que segurament no molta gent no es pari a analitzar el que realment hi ha darrere del poc que aparentment diu.
Havien demanat dos trots de paraules, sí. Puigneró i després el senyor Carreras.
Jo quan sento els discursos de l'esquerra a vegades penso que no tenen memòria. No tenim memòria de com s'ha deixat el país econòmicament tant Catalunya com a Espanya. I ho dic així molt, molt tranquil·lament. Crec que no tenim memòria. Les esquerres han governat en Catalunya els darrers 8 anys, han governat Espanya els darrers 8 anys i només cal analitzar els números econòmics de com estava Catalunya, com estava Espanya fa 8 anys i com estan ara. Per tant, crec que en aquest cas el govern del senyor Mas doncs mereix una oportunitat per intentar doncs arreglar aquesta situació. Ja sé que aquesta situació no és exclusivament culpa del govern del senyor Montilla i exclusivament culpa del govern del senyor Zapatero, però hi tenen una gran part de responsabilitat. Les xifres d'atur que tenim en aquest moment són indignes i aquí no s'hi val de dir no s'hi val a dir no, escolti, això és culpa, escolti, mira, la resta de països, si vostè se'n va mirar a Europa, l'atur no està als índexs que tenim aquí, no? Per tant, alguna cosa no s'ha fet bé, no? La persecució del frau fiscal és una vergonya. Crec que aquest és un tema que seriosament s'ha de... No, vull dir, a tots els nivells, el tema de pagar en negre, les factures bé, tot això fa molt mal a una economia. Això s'ha de posar, doncs, a tots els sentits. I bueno, quan es parla de primar, el senyor Rajoy parla de primar l'administració, home, jo espero que ho faci a l'administració d'Espanya, perquè li ben asseguro que si analitzem el percentatge de funcionaris que té per habitant, doncs ja en certes zones d'Espanya i el comparem amb Catalunya, diguéssim que esperem que aquí a Catalunya no retalli res, perquè ja estem molt per sota del nombre de funcionaris per habitant que tenen doncs d'altres comunitats. Per tant, que si ha de retallar, diguéssim, en funcionaris o ha de fer una retallada de l'administració, ho comenci a fer allà on realment es necessita.
Partit Popular, després de PSC, Iniciativa, que han demanat sí, paraula.
Miri, jo comparteixo aquesta idea que sembla que l'esquerra no té memòria. No té memòria no solament dels últims mitjans, sinó més enrere, perquè no hi ha que oblidar una vegada, encara que s'hi repetir, no ja s'ha repetit moltes vegades, que quan va acabar el govern socialista, el senyor González, Espanya estava també amb una tassa d'atur tremenda, no? igual que la d'ara. És a dir, que a vegades l'únic que sembla que saben fer és demanar que es recapti, que es recapti, que es recapti, després el que fan amb aquests diners doncs acaben malbaratant les coses i posant l'economia potes en l'aire, no? I una altra cosa voldria destacar, que és que, com deia el senyor Villasenyor en el ple, doncs es posen la venda abans de rebre la pedrada, no? És a dir, ja és el que ha fet el senyor Rubalcaba durant tota la campanya, i el que sembla també que només saben fer, ens faran, bueno, ja veurem, que s'hauran de fer coses doloroses segur, però ja veurem quin escenari com es farà. D'entrada jo voldria destacar dues coses ahir que arriben molt a la gent, i que una és el fet de descongelar les pensions, cosa que el Partit Socialista certament no va ni insinuar, que es farà a partir de l'1 de gener, que això la gent ho entén bé, i després una altra mesura que pot semblar petita però que té la seva importància, que és el fet de les factures, no tenir que pagar l'IBI fins que no s'ha cobrat la factura, que és una cosa de bastant sentit comú i que doncs, fins ara no es feia. Es diu, un senyor ha vet la factura, un autònom, un professional ha vet la factura i ha d'entrar a pagar l'IBI, si després no li paguen, l'IVA, perdó.
L'IVA, sí.
Doncs si després no li paguen és el seu problema, perquè això és una correcció bastant bona, i en general tot el panorama que presenta és de serietat. Una altra cosa que voldria
assenyalar. Molt bé, sí, tant i tant. Sí, sí.
És dir, que quan va dir, s'ha de dir la veritat. S'ha de dir la veritat. Això és fonamental en un polític, és fonamental en un governant. Dir la veritat, sigui dolorosa, sigui la que sigui, però s'ha de dir la veritat. El que no es pot fer és aquellar la ciutadania com s'ha fet durant 8 anys, d'una manera constant, permanent, a vegades esgarrifosa.
Sangrant. O de les Illes, o com va això?
S'ha de dir la veritat. I llavors no es pot... Després un estarà d'acord o no estarà d'acord, però hem de plantejar els debats i hem de plantejar el discurs polític en el terreny de la veritat, no de la demagògia, no de l'engany, no de lo que els altres volen sentir.
PSC, Iniciativa i CUP?
Bé, si vostès veiessin com estem asseguts aquí, hi ha una taula i tenim un micro endavant que està aproximadament a un pam de la cara. Jo quan escolto el company del Partit Popular pateixo per ell, perquè al final li començarà a créixer el nas i es farà un cop contra el micro. I aquestes coses són complicades fins i tot per la salut de vostè. En qualsevol cas, jo crec que és lamentable. Jo crec que en aquests, si els italians, deuen haver-hi ciutadans que estan sentint aquesta tertúlia i deuen estar començant a fer les maletes de l'exili. Però jo els demanaria que no ho facin. La que ens ve a sobre, Déu-n'hi-do, algú que no ha dit res en tota la campanya electoral sobre quin és el seu programa electoral, es començarà a veure, potser ens esperen una mica que hi hagi les eleccions andaluses, perquè no hi hagi molt merder, i això seria bastant complicat. Petites cosetes. Home, jo li volia demanar al senyor representant del Partit Popular que es miri l'augment de les pensions en els darrers anys. Vostè sap que ha pujat més d'un 50% les pensions. No hi entrarem, però ho dic pel problema del nas. Miri abans de dir. I també ha dit que les esquerres no tenim memòria, i tenim molta, i sabem què és el que va passar amb el senyor Aznar, i en tenim moltíssima.
És que vostè se'n recorda del segle XIX,
i l'altre, hi ha un concepte democràtic. Això que està vostè fent contínuament amb els diferents representants, aviam si ens deixa parlar, home, que ja parlarà amb vostè, i si no, ja parlarem al carrer com vostè recollint signatures, però d'una altra manera. Escolti, el senyor Aznar va entrar. Respecte al company de Convergència, aviam, jo últimament des del Congrés vinc del PSC,
per tothom,
dintre del Congrés vinc de molt bon rotllo. Jo crec que ens toca estar a l'alçada. Jo evidentment no entraré ara a dir que vostès han pactat amb el Partit Popular a Barcelona, etc, però home, que la ciutadania no oblidi que cadascú s'ajunta amb qui vol, I clar, si vostè va replicant, jo el replicaré i no acabarem mai. Jo crec que és absolutament indignant que vostè atribueixi l'economia submergida als partits d'esquerres.
Joan Calderón, d'Iniciativa.
No, bueno, continuant amb el fil, bé, que Convergència i Unió parli de perseguir el frau fiscal quan no ha recolzat cap proposta, cap ni una, ni al Parlament de Catalunya ni al Congrés dels Diputats, home, fa gràcia que aquesta tertúlia, senyor Pujaró, parli del frau fiscal, quan mai ha donat suport al seu grup, ni al Congrés ni al Parlament, a qualsevol tipus de mesura que ha presentat, en aquest cas, el grup d'Iniciativa al Congrés. Aviam, estem acabant, llavors aniré molt ràpid. El senyor Carreras li ha traicionat el subconscient perquè ha parlat del senyor Aznar com un polític del segle XIX. En aquest cas li he dit una... vostè, quan ell ha parlat del senyor Aznar, i vostè està tancat al segle XIX, doncs sí, era un polític del segle XIX.
Diu que tenen memòria, dic, sí, se'n recorda
del segle XIX. I tant que tenim memòria del senyor Aznar, també tenim memòria de com van deixar els números al govern de Convergència i Unió del senyor Pujol. Clar, aquí es parla de com han deixat els números
del
govern d'Entesa, i també podríem parlar dels 23 anys i el que es va trobar el primer govern d'Entesa quan va arribar al govern de la Generalitat, però clar, si tirem enrere, al final prendrem mal tots plegats. I una cosa més. Ahir el senyor Rajoy no va anunciar cap tipus de mesura que tingui a veure amb els ingressos, amb el marc d'ingressos d'una manera important. Cap tipus de mesura que pugui atenuar la retallada. Perquè jo crec que el debat no és retallada més o menys, el debat és per on enfrontem la crisi, pels ingressos o retallant serveis. Jo crec que el senyor Rajoy ahir no va parlar en cap moment d'augmentar ingressos per intentar atenuar la situació actual.
La CUP, que havia demanat un torn també. Hòstia. Queda poc temps, ja ho sé. Això que volia parlar de la T10 i em sembla que quedarà fora.
Pues, només diré una frase perquè quan... Sí, perquè si vol parlar Jordi, Ferran, etc. En tot cas, recollint el fil del que ha dit el Jordi i centrant, ja que ens centraré en aquest cas amb els partits d'esquerres, hem de ser capaços de percebre que la societat, o sigui, el que no pot percebre la societat és que les mesures que, o sigui, les mesures de dretes són les necessàries a l'hora de sortir de la crisi, i la sensació aquesta de desànim jo crec que és el que hem de saber combatre des de l'esquerra, i hem de saber fer veure la gent a partir de propostes i que realment les fem, que la solució no vindrà a partir de polítiques de dretes, per molt que el Jordi comenti que els governs d'esquerres han deixat el país en la bancarrota pràcticament.
Molt breument, sí.
Bueno, no és que ho comenti, són els números que hi ha, vull dir, en tot cas, en coses objectives. A dir, miri, escolti, senyor Villasenyora, no faci trampes. A Barcelona hi ha un govern de Convergència i Unió. Aquí l'únic govern que hi ha del Partit Popular i el Partit Socialista és el de vostès al País Basc. Aquí sí que realment vostès governen, el Partit Socialista governa el PSC, amb el Partit Popular,
el PSC, de moment,
amb el Partit Popular, amb el Partit Popular al País Basc per
tenir governat. Barcelona amb qui la governa? Escolti, és que clar, al final...
Amb qui la governa? Amb UCD, la governa amb UCD.
Amb la UCD.
Llavors digui Diputació de Barcelona, no digui l'Ajuntament de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona governa Convergència i Unió.
Bueno, aviam què voten avui Diputació. I aviam quin pacte hi ha a final d'any. O principis, millor dit.
Alguna cosa més?
No,
és que el senyor Pujol li agrada trencar els acords.
Escolteu, una cosa que és cada més amb qüestió d'aliances...
Espero que no, perquè...
Amb qüestió d'aliances polítiques, home, amb lo recent que tenim el tripartit, tornem amb lo de la memòria, més val que no facin referència a les aliances, però lo del tripartit ha sigut una espècie de bodrio nefast per Catalunya, que més val oblidar-ho i pensar fàcil.
Sí, home, perquè s'han fet serveis públics que a vostè no els agrada.
El senyor Pujol, mentre ahir vota la independència, després pacta amb el Partit Popular la Diputació de Barcelona, això que també la gent ho tingui clar.
Ha quedat pendent això de l'Associació de Municipis per la Independència i també el preu de la T10. Aprofito aquest final de tertúlia per desitjar-los un bon Nadal.
Igualment.
Moltíssimes gràcies per haver vingut durant aquest any a les tertúlies i continuarem parlant dels diversos temes d'actualitat els dimarts. Moltíssimes gràcies als 5, molt bon dia.
Bon dia i bon Nadal.
Per al butlletí i al magazín.